migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust, i fins i tot amb el risc i la preocupació de fer-me una mica pesadet si continuo parlant de la calor. Però és que és així, és el que tenim. Encara recordo quan es posava tot això en dubte del canvi climàtic i aquestes històries, i és el que tenim a sobre. Però aquestes temperatures, aquestes alertes que tenim a sobre, a tots els continents estan patint unes temperatures elevadíssimes, onades de calor fortes i més sovint, i esteses en el temps. Per això parlem de l'espècie humana, parlem de nosaltres, però el problema no som nosaltres, també. Hi ha altres espècies que ho estan patint, en aquest cas. Sabeu... Una pregunta. Sabeu quantes espècies s'han extingit des de que ha començat el segle? Estem parlant de 23 anys. Sabeu quantes espècies han desaparegut dels hàbitats de tot el món des d'inici del segle XXI? Estem parlant de 23 anys. 581 espècies han desaparegut. Això és una avaluació que ha fet la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, i estem parlant d'una extinció. Una extinció per canvi climàtic, bàsicament, o per acció humana en la variació dels diferents hàbitats. És per alarmar-se. Estem parlant de 581 espècies en tot el planeta en 23 anys. Si parlem d'extinció, ja posem una qüestió, ja sabeu que aquest tipus d'extinció no és una qüestió de poc temps, que aquesta és un relatiu poc temps, en qüestions de temps de Terra, 23 anys és res, és un sospir en aquest cas. Però si parlem en 150 anys, estem parlant de 23 animals ja directament que s'han extingit. Que s'han extingit. Abans parlaven de desaparició d'hàbitats naturals, ara parlem d'animals extingits. 23 animals extingits, en aquest cas. Per moltes històries. La caça, canvi climàtic... En fi, és una qüestió molt preocupant, i estem davant no només d'un canvi climàtic, sinó d'un canvi radical en qüestions de biodiversitat, que tard o d'hora ens afectarà com a espècie i ens afectarà com a supervivència al planeta. De seguida parlarem de tot això i parlarem amb el director del Zoo de Barcelona, el Cito Alarcón, per parlar de com suporta l'escalor extrema al zoo i després d'extinció, de biodiversitat i de futur d'espècies. Però abans, torno a repetir, tenim calor, molta calor. La previsió és que les temperatures, i aquesta tarda, doncs estem rondant entre per sobre dels 40 graus, tranquil·lament, tranquil·lament per sobre dels 40 graus. La façana litoral i possiblement parts del Pirineu estalvaran, no arribaran aquests 40 graus, però bé, per aquí anem, eh? Per aquí anem. Estem a l'alerta, tot Catalunya està a l'alerta per altres temperatures aquesta tarda. I demà passat també. Això sí, s'esperen ruixats cap al Pirineu, per Pirineu, algun ruixat tempestuós en aquest cas, però això sí, la precipitació serà minsa, poc abundant, poca cosa en tot cas, no? Però d'aquelles intensitats tempestuoses. La notícia, calor, molta calor. Així que la prudència adequada, aquesta extensa onada de calor que arribarà tranquil·lament fins dissabte. Dissabte és quan les temperatures ja notarem que refresca la cosa. Però fins dissabte, això ho tenim, eh? I la situació a la xarxa viària, no sé si millora, si empitjora, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. Ha fet una fusió de dues companyes. Jo sóc la Sílvia de l'Aum.
Ah, perdona.
La Mireia va a la tarda.
Perdona.
Cap problema.
He fet aquí una fusió salvatge, eh? Perdona, Sílvia.
No, no, que va. T'ho dic a tall de broma, tinc una bessona, que estic acostumada que em confongui.
Doncs, Sílvia de l'Aum, benvinguda. Com ho tenim, la xarxa viària?
Doncs, en aquest moment ja hem de parlar d'una avaria, l'AP7 a Sant Cugat, en sentit Barberà, en sentit nord, que obliga a tallar un carril i hi ha un parell de quilòmetres de lentitud. A la A2, a Sant Joan d'Espí, en sentit del Nus de Llobregat, hi ha unes retencions. Aquestes retencions venen per unes obres que hi ha a la comarcal 245, a Sant Boi cap a Cornellà, i on també hi ha un carril tallat i, per tant, es ralentitza tot. Comentar que en aquests moments els accessos de Cadaqués cap a platges van carregats i, per tant, demanar-vos molta cautela pel que fa a l'àrea metropolitana. De moment se circula sense incidències. Bon dia.
Sílvia del Amo, bon dia, gràcies.
Bon dia.
Cuida't. Bé, aquestes coses que barregem coses a vegades que, bé, són d'aquests... Le vaig fer la culpa a la calor, és que estas temperatures m'estan matando i així no hi ha qui se concentre. Però igual farem una cosa bona, que és perdre pes. Això sí, això. El plan 1, 2, 3, da igual que haga frío, que haga calor, porque te va a funcionar y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas haciendo ese plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Oh, se ayuda, Ayuda nos hace sudar más, pero eso sí, también tenemos el plan 1, 2, 3 para perder peso.
Claro, porque hace calor, el metabolismo se acelera, quema más calorías, y si estamos con el plan 1, 2, 3 de Clinitec, ideal, porque bajaremos en 3 semanas de 4 a 7 kilos para seguir luciendo tipo, ¿eh? Y no son batidos, vas a seguir comiendo y sin efecto rebote.
Efectivamente, el plan 1, 2, 3 además tiene registro sanitario, como no puede ser de otra manera, es económico, ya lo verás, fácil de hacer y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, y en solo 3 semanas, eso, de 4 a 7 kilos menos, que es lo que nos interesa. La primera semana vamos a hacer funcionar, van a entrar en juego los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, ellos nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas y los michelines, porque nos deshinchamos, recuperamos la cintura. Y en esta semana podemos bajar más de 2 kilos y bajar más de una talla de volumen.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja.
Pura fibra y prebióticos para cuidar nuestra flora intestinal, para combatir el estreñimiento y acelerar más el metabolismo y a perder pues casi otros 3 kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa sin efecto rebote. Y el resultado en estas 3 semanas, pues sí, de 4 a 7 kilos menos y además cuidándonos la salud, Cruz, porque nos va a bajar el azúcar, el colesterol, porque perdemos peso y porque estamos depurando, ¿no? Así que si quieres empezar mañana mismo tu plan 1, 2, 3, ¿qué tienes que hacer? Solo, sencillamente, marcar ese teléfono. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ese es el teléfono del plan 1, 2, 3. Y además, hoy tenemos una oferta estupendísima para que consigas adelgazar ya, Enriqueta.
Para combatir el calor.
Eso es.
Vamos a regalar las 3 infusiones veraniegas, porque las podemos tomar fresquitas. La detox, más la drena, más la lipo. Pero también vamos a poner de regalo nuestro gel reductor que lleva rolón incorporado, cada día un masaje en esa zona que notemos que tenemos más volumen, abdomen, barriguita o, pues bueno, para las piernas también. Es ideal, fácil de aplicar y nos ayuda junto con el plan 1, 2, 3. Así que vamos a repetir el teléfono por si quieres ya conseguir tu plan 1, 2, 3. 650-51-52-53. Déjate de dietas imposibles y de horas en el gimnasio que no te van a hacer falta con el plan 1, 2, 3.
Pues así está, ya lo sabes. 650-51-52-53, disfruta de esta oferta, el plan 1, 2, 3 económico y toda la información la tienes en ese teléfono, ¿eh? 650-51-52-53, no te tienes que desplazar y lo vas a recibir mañana mismo por mensajería, sin gastos de envío y solo llamando pues a ese teléfono, el teléfono del plan 1, 2, 3, el 650-51-52-53 y adiós, de 4 a 7 kilos, adiós, en 3 semanas. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
per tu. Adéu.
I de seguida parlem de calor, extinció, animals i biodiversitat, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión?
¡Otro!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de calor amb el director del Zoo de Barcelona, Cito Alarcón. Cito, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, com combaten els animals del zoo, per exemple, les onades de calor?
Doncs com ho hagués dit, hi ha animals que a l'estiu pues, és la seva temperatura de confort, però en general, diguéssim, nosaltres des del Zoo de Barcelona tenim un protocol tant per l'estiu, en condicions de calor normal, com precisament el que hem passat de les onades de calor. En general, el que fem és intentar renovar molt més l'aigua tant dels abreuadors com dels llacs, fins i tot en freqüències dintre del dia diverses vegades, i remullem molt els patis abans d'escombrar per evitar la pols, perquè els animals no tinguin molèsties. Els hi facilitem al màxim, sobretot en aquells patis que són molt assolejats, que puguin entrar en els dormitoris quan ells vulguin, i no tenir els dormitoris tancats, és a dir, que l'animal pugui buscar el seu confort a l'hora que vulgui. Intentem també que ells tinguin les finestres dels dormitoris i tot el que són les condicions de temperatures molt més controlades per tal d'afavorir això. I amb els temes d'enrichment, d'enriquiment, allò que els fem per tal de millorar la, pues, les seves condicions, en algunes espècies, no a totes, els donem, per exemple, el menjar en forma de gelat, no? O sigui, per exemple, als ximpancers pues, els hi podem donar fruita i iogurts gelats o en els ossos, o fins i tot als elefants també els hi donem una part de la seva dieta gelada, pues, per tal de que això faciliti la seva hidratació.
I els agrada? No, no el rebutgen? No, no tenen...
No, no, que va, és una de les coses.
Sí, més agradant. Sí. Ho deia perquè, clar, com si, per exemple, no trobem fruita d'una manera normal congelada, no és una cosa habitual trobar a la natura.
No, perquè, sí, el que passa que quan tu li dones a un ximpancé un iogurt congelat, o sí, li dones, no sé, a l'os, per exemple, el brou congelat, amb trossos de carn a dintre, el fet d'anar xupant, d'anar, diguéssim, intentant arribar al menjar que hi ha dintre del gel, pues això els ajuda a hidratar i els obliga, diguéssim, d'alguna manera a beure aigua d'aquesta forma congelada, no?
Hi ha alguna espècie determinada més delicada que les altres? No sé, ara pensava en els pingüins, no sé per què, suposo que parlava...
Bueno, els nostres pingüins es diuen pingüins, és cert, són el pingüí de Humboldt, però és un pingüí que no viu a la zona antàrtica, sinó que viu a les costes, diguéssim, argentines o les costes sud-americanes, com aquell que diu, amb unes condicions que no són de molt de fred, no? El que sí que fem és refredar més l'aigua on estan i ells poden decidir estar més estona o no en l'aigua, no? En general, el que fem és que el nostre pla que tenim, el nostre protocol que tenim per les onades de calor, actuem molt més precisament els animals que ho passen potser, que tenen més, bueno, que tenen més problemes amb aquestes onades de calor, no? Com pot ser els primats, els ossos, com pot ser alguns tipus de vertebrats que per les seves condicions pues, pues tenen problemes.
Durant l'estiu, quines activitats podem trobar al Zoo de Barcelona?
Bueno, primer de tot, clar, parlar d'onada de calor vol dir que el Zoo de Barcelona és precisament un dels millors llocs per anar-hi, perquè les nostres condicions ambientals, amb la nostra situació de la vegetació tan esplendorosa que tenim, els plataners centenaris tan alts que fan una ombra impressionant, doncs ara per si la visita al zoo és una de les coses que jo recomano en una situació de molta, molta calor, perquè és un passeig molt agradable amb les famílies per tal d'observar els animals. Però en l'època d'estiu nosaltres, des de ja fa molts anys, el que fem són els casals d'estiu, que estan, bueno, que tenen molt bona acollida per part de les famílies, i algunes activitats vinculades al visitant, pues, perquè els hi expliquem coses concretes, no? O coses concretes d'alguns animals, o coses concretes d'alguns taxons, o coses del per què és necessari un zoo, no? Perquè jo crec que hem de fer molta pedagogia per tal de que la gent entengui que el zoo és segurament un dels equipaments més importants per tal de mantenir la biodiversitat.
I aquesta seria una de les darreres preguntes que et faré, Cito. Si ho pots resumir, per què és necessari un zoo?
Bueno, una de les coses que la gent potser no és conscient, perquè sí que tu has comentat amb la introducció de que cada vegada seran més freqüents les onades de calor, cada vegada seran més freqüents els períodes o les tempestes d'aquestes més importants.
Sí.
Estem immersos en el canvi climàtic. Una de les conseqüències d'aquest canvi global és la pèrdua de biodiversitat. És una pèrdua de biodiversitat silenciosa. Nosaltres ens percebim més el tema de la contaminació atmosfèrica, o percebim més el tema, per exemple, dels plàstics al mar, però una de les coses que no ens donem compte és que cada cop més, diguéssim, s'extingeixen més espècies que les que apareixen. Estem, i els científics així estem d'acord, estem davant de la sisena extinció, l'última va ser la dels dinosaures. Un zoo, i un zoo precisament com el de Barcelona, que el seu nou model així ens ho diu, és el garant, està obligat a treballar amb la fauna més propera, en el nostre cas la Mediterrània, i està obligat a fer projectes de recuperació, de reintroducció i d'alliberament d'aquelles espècies que estan fortament amenaçades. Nosaltres estem treballant en diversos projectes de reintroducció. Segurament l'animal més amenaçat que tenim i que estem treballant amb altres administracions és el tritó del Montseny, que és l'amfibi més amenaçat de tota Europa. I aquesta és la tasca del zoo, diguéssim, conservar el genoma d'espècies que estan molt amenaçades, o sigui, ser garants d'aquesta biblioteca genètica, i, si és necessari, malauradament, que cada vegada serà més necessari, fer reintroduccions o alliberaments d'aquestes espècies. I tant o més important que això, fer recerca, perquè nosaltres hem d'esbrinar què els hi passa als animals amb aquests efectes del canvi global, i sobretot, fer sensibilització i pedagogia a la gent per tal que sàpiga les condicions en què ens estem trobant.
Sense cap mena de dubte, estem davant, malauradament, d'una realitat que és el canvi climàtic, que això ja es veia venir, no podem dir que ens agafa de sorpresa, perquè jo ho sabia. I ja per acabar, ara sí, quan parlem de la sisena extinció, per on comença aquesta extinció silenciosa?
Bueno, jo li dic silenciosa perquè la gent, per exemple, quan nosaltres, jo quan era petit, i anava amb el pare, amb el cotxe, anàvem per l'autopista, o per les carreteres, el palafang quedava sempre ple d'insectes, no?
Correcte, avui, és veritat.
Avui en dia, quan un va per aquí, el volum d'insectes és molt menor, els que moren aixafats són els palafangs, no? Hi ha espècies que estan, malauradament, molt, molt amenaçades, i sobretot els dels medis aquàtics, tant d'aigües continentals, aigües dolces, o sobretot el que passa en el mar, que és com una gran catifa que a vegades no sabem, anem abocant-hi coses i no sabem el que passa, estan molt, molt afectades, però des dels anys 70 ençà la disminució d'espècies, i Catalunya no és aliena, no pensem que això només passa a l'Amazònia o passa a l'Antàrtida o a aquests llocs que els documentals de televisió en recorden. Catalunya està perdent aproximadament en els últims 20-25 anys en segons quins hàbitats, sobretot els hàbitats que t'he comentat, aquàtics, més del 50% dels individus que hi ha, de les espècies.
Però això és una catàstrofe de biodiversitat que tard o d'hora, si no ho està fent ja, ens afectarà a nosaltres, no?
Evident. T'has de preguntar, el Covid d'on ve? Com altres enfermetats zoonòtiques dels últims 40-50 anys, per un maltractament dels ecosistemes i un maltractament, diguéssim, degradació i fragmentació de tots aquests hàbitats, no? Tenir els ecosistemes i els hàbitats saludables vol dir que tindrem nosaltres una vida saludable. Per això encara estem a temps. Jo no sóc pessimista, només sóc pessimista amb el futbol. Encara estem a temps i tenim una finestra oberta, perquè si ens hi posem tots, això no és una cosa només de les administracions, ens hi hem de posar tots, i per això és tan important el zoo, que sensibilitzi els nens i les famílies. Si ens hi posem tots, encara estem a temps de revertir aquest procés que ja fa unes dècades que es va iniciar.
Doncs, Cito Alarcón, director del Zoo de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, Paco, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Pràcticament un minut sobre dues de la tarda i migdia. És el moment d'actualitzar titulars de la jornada amb el Sergi Tor. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel.
Com ho tenim això avui?
Doncs mira, amb aquesta onada de calor, avui coincideix curiosament amb el preu màxim de la llum en els últims 2 mesos. Ho dic perquè avui l'aire condicionat es converteix gairebé en una necessitat, tot i que hi ha vivendes que no en tenen. Avui es situa el preu a 120,67 € per megawatt i hora. La franja més cara serà de les 9 a les 10 de la nit, quan el seu cost pujarà a 158,61 €. Com dèiem, des de fa 2 mesos que no era tan cara. I també doncs la benzina, els carburants no paren de pujar. Avui la benzina 95 sense plom ja costa 1,72 € litre i el gasoil a 1,58. Sens dubte que la inflació serà protagonista aquesta tardor. I aquesta calor extrema està provocant mesures a diversos municipis de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, litoral i prelitoral de Barcelona, la Selva, el Gironès, l'interior de l'Empordà, Prepirineu i la Noguera. S'han prohibit activitats com canal d'estiu o de campaments, transportar troncs i branques dins del bosc entre la 1 a les 8 del vespre. També queda limitada la circulació motoritzada en el medi natural de pobles afectats i, a més, tampoc es podran fer obres a la xarxa interurbana de carreteres. No es pot utilitzar maquinària agrícola, és obvi, cap encendre foc al bosc, que està totalment prohibit, i prohibit l'accés a 7 parcs naturals. I des de fa setmanes, doncs, la nostra família, amb el nostre entorn o al treball, segur que hi ha algun cas de Covid. Doncs hi ha hagut una explosió de casos i això també té, en aquest cas, una traslació als hospitals. Avui el Departament de Salut informa que ja gairebé freguem els 500 ingressos hospitalaris a causa del coronavirus. Concretament són 487. La taxa d'infecció aquesta setmana, que ha baixat una mica del 14 al 20 d'agost, i situa amb 272 casos per cada 100.000 habitants. I els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de violació d'una dona el passat dissabte a la tarda al seu pis de l'Hospitalet. Concretament, un home va entrar pel balcó, la va violar i la va robar. La dona va poder trucar als serveis d'emergència, era inquilina d'una vivenda, el llogater va franquejar l'accés a la patrulla policial, que va veure tot regirat i va poder accedir en aquest cas a la vivenda. La dona ser traslladada a l'hospital. Les càmeres de seguretat observen que havia dos homes que estaven vigilant al carrer, com un tercer estava pujant per un edifici de tres plantes i com accedia a aquesta vivenda.
Servidor, moltes gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Que tinguis un bon dia, cuida't. Fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Bé, estem gestionant un títol mundial.
I ara què?
Sí, què fem?
Vale, molt guapo, molt xulo, hem guanyat un mundial femení, festa gran a nit a Madrid.
Sí, sí.
I ara què? Com gestionem això? Per exemple, com gestionem un vestidor com el del Barça, on a partir d'ara cohabitaran jugadores que han guanyat un mundial amb jugadores que van renunciar a un mundial perquè tenien problemes amb el seleccionador?
No sembla difícil, no? En principi.
Bueno, ens traurà de dubtes un tècnic com Lluís Cortés, que coneix el vestidor del Barça, que coneix un vestidor d'una selecció, i al qual probablement, no, pues, probablement no, segur, li haurem de preguntar pel seu futur, perquè les darreres informacions l'ubiquen com a futurible de la banqueta de la selecció dels Estats Units. O sigui que de tot això en parlarem amb Lluís Cortés. Luis Rubiales.
Home,
va demanar disculpes pel seu petó a Jennifer Hermoso a les xarxes socials, però cada minut que passa sembla ser que té més complicat continuar al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol, perquè aquestes disculpes, la veritat és que no convencen al públic en general, no convencen a l'opinió pública i a l'opinió tuitera. Una cosa és l'opinió pública i una altra cosa és l'opinió tuitera. Jo crec que caldria ja començar a diferenciar en aquest sentit, i el caldrà veure fins a quin punt el govern, el CSD, el Ministeri de Deportes, el pot convidar, entre cometes, o deixar de convidar per fer-lo fora. És una altra de les coses que tocarem avui a Esports Cope. L'altre futbol, el futbol d'homes avui, aquests dies, és l'altre futbol.
Sí.
Barça, Mercato, informa Elena Condis. Cancelo, aquesta setmana, pel lateral dret. Ansu vol quedar-se, però hi ha dubtes al seu entorn. I Joao Félix, sí, Joao Félix, podria acabar arribant al Futbol Club Barcelona sobre la botzina del tancament del mercat.
Joao Félix?
Hem esmentat Cancelo,
sí,
Ansu Fati,
sí,
i Joao Félix. Què tenen en comú aquests tres futbolistes? Els porta Jorge Mendes, representant de moda al futbol europeu i amb molt bona relació amb Joan Laporta. Dels que poden arribar, a un que podria marxar, i és que Estuani podria deixar el Girona i Montilivi per marxar al futbol àrab. No ho ha desmentit en unes declaracions a un mitjà del seu país, l'Uruguai. L'Espanyol està presentant ara mateix Salvi Sánchez com a última incorporació, de moment, del mercat, perquè ha dit Maoyer que hi ha marge per fer més operacions quan al límit salarial. I a l'Andorra, Carles Puyol podria arribar a l'organigrama de l'Andorra com a adjunt, assessor, col·laborador de la direcció esportiva de l'Andorra. En plana poliesportiva, sí, bàsquet, sorteig de la Supercopa d'Espanya, semifinal, Barça-Madrid.
Home,
quan s'acabi el Mundial, pam, 16 de setembre, Barça-Madrid, semifinal de la Supercopa ACB. Tenim a la selecció camí de Jakarta, d'Indonèsia, i a l'europeu d'hoquei femení tenim avui una Espanya-Bèlgica transcendental per les Red Sticks perquè puguin entrar a la ronda de semifinals.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't.
Adéu, fins demà.
Després, De seguida parlarem de vacances, del que queda de vacances, i sobretot, si tant si heu acabat les vacances com si no, com si esteu de vacances, com fins i tot avui estava parlant amb una persona que encara no ha començat les vacances, de fet les comença dilluns vinent. Parlarem de, encara que no ho sembli, la necessitat de les vacances per la salut mental. Però per la salut mental i estomacal també és important menjar, i menjar bé. Si t'agrada la carn, està clar que només puc recomanar una cosa. La Cabrera. La Cabrera Barcelona, creador de l'ànima de la Cabrera Barcelona, un restaurant, un dels assaladors més exitosos de Buenos Aires, a l'Argentina, és el xef Gastón Ribeira. La Cabrera, doncs, a on està? Aquesta casa de carns està al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. La Cabrera Barcelona. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona. Tenen més coses, no pas carn, però l'especialitat és aquesta. La millor carn argentina, a la Cabrera Barcelona. Així que si t'agrada la carn, no pots deixar passar l'oportunitat de visitar la Cabrera. Va, queda. De seguida parlem de vacances i de beneficis pel cap aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No ho sembla, eh? Home, si estàs estressat i allò mig embogit per la feina, doncs segurament sí, però els que no estem embogits ni molt estressats per la feina, doncs igual no ens n'adonem. Però les vacances són molt importants per la salut mental. Parlem amb la psicòloga clínica de l'Institut Brain 360, la doctora Cristina Giné. Cristina, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, gràcies per atendre'ns. Bé, és així, el agua moja, el viento despeine, les vacaciones són necessàries per la salut mental.
Exactament, sembla una obvietat, però hi ha motius pels quals això és així, sí.
Com ens ajuden les vacances? Sobretot, i insisteixo, i parlava a la presentació de la necessitat imperiosa de saber desconnectar, possiblement seria la primera pedra de tot això.
Exactament, és la primera pedra i és la més difícil. Primer hem de pensar que, bueno, ja només el fet d'estar pensant en que dintre de poquet tindrem vacances ja d'alguna manera ens ajuda com a tenir sentiments més positius, també alliberem dopamina, no?, que és un neurotransmissor que està molt relacionat amb el tema del desig, del plaer, i aleshores ja només pel fet de saber que ens venen les vacances ja d'alguna manera experimentem una sensació positiva. Però, a més, quan ja estem de vacances també té molts efectes. Per una banda, el bo i alhora el difícil de desconnectar del dia a dia, no? Evidentment, el bo de desconnectar del dia a dia és que podem relaxar-nos, que podem fer tot allò que potser durant l'any doncs, no tenim temps o no podem gaudir, o hem d'anar amb uns horaris molt, molt concrets, i a les vacances, d'alguna manera, això ens ajuda a relaxar. Però alhora també tenim molt més temps per consultar internet, per consultar el mòbil, i precisament del que es tracta també una mica és de desconnectar de totes les tecnologies, de totes les rutines del dia a dia, i una d'aquestes coses també és el mòbil i totes aquestes cosetes, el mail i tot això, intentem deixar-lo una miqueta a la butxaca i gaudint d'altres coses.
Ostres, Cristina, anava molt bé fins que has tret el tema mòbil. Tot anava molt bé. Perquè, clar, jo et faig la pregunta. Està bé, quan parlava de desconnexió, clar, parlava de desconnexió de la feina també digital, evidentment, però és que el món d'internet et dona també oci. També cal desconnectar d'això?
Jo sempre dic, depèn. Res és dolent en si mateix, sinó l'ús que en fem, no? És a dir, evidentment, l'internet ens dona moltes coses com són les sèries, les pel·lícules, coses que també formen part del nostre oci, que per tant també durant les vacances podem gaudir i que, òbviament, de manera responsable, doncs és totalment òptim. Però també hi ha l'altra banda de la moneda, no? Que és quan el mòbil el portem a tot arreu i ens serveix per estar mirant el mail, per estar revisant els correus i, d'alguna manera, també ens mantenen bastant connectats amb la feina i, aleshores, no podem acabar de fer aquesta desconnexió que, d'alguna manera, el nostre cervell i la nostra ment necessita de les rutines diàries, no? I és aquí on una miqueta hem de posar la nostra part per intentar separar ambdues totes dues qüestions.
Tot això sembla molt fàcil, però a vegades no ho és. Ara posaré un exemple sobre la taula que molta gent que escolti dirà, Cruz, se te va. I és que la gent s'estressa a les vacances. És a dir, hi ha una mena d'angoixa. La gent que està enganxada o que fa feina, quan acaba i fa l'aturada de vacances, moltes persones es troben que tenen molt de temps per omplir i moltes vegades s'angoixen perquè no saben com omplir aquest temps i estar asseguts o avorrits. No els hi acaba d'encaixar. A mi a vegades no em passa. Ho confesso perquè a vegades em passa. Llavors, tot això com s'afronta? Perquè fins que t'acostumes, ostres...
Clar, al final és una mica com un tall de digestió, que dic jo, quan entres a l'aigua, que està freda i tu vens al solet, no? Que fa molta calor, i de sobte entres a l'aigua del mar i fas uf! És un canvi bastant brusc. Passem d'anar amb un estrès brutal entre setmana, de sobte, és un dissabte, començo les meves vacances, i ara què, no?
Sí, i ara què faig?
Això pot generar aquesta mena com de ui, ui, necessito vacaciones, i quan ja les tengo, ups,
¿Ahora qué hago? Exacte.
Clar, exacte. Jo crec que realment... passar de 0 a 100 és el complicat, no? Llavors tots necessitem una adaptació de lo bo a lo dolent i de lo dolent a lo bo. Aleshores, potser els primers dies encara anirem una miqueta amb els bioritmes canviats, encara ens aixecarem a les 8 o a les 7 del matí sense que s'hagi despertador, però a poc, a mesura que van passant els dies i que ja em vaig relaxant i que el meu cos es va acostumant a aquesta nova situació, segurament tindrem cada cop menys aquesta sensació i més les ganes de fer coses que entre setmana doncs, no podem. Vull dir que hem de donar una aclimatació al cos. Igual que quan vas entrant a l'aigua et vas mullant primer,
sí.
La nuca, els canells i tot això, doncs una miqueta aquesta seria la idea.
És bo planificar les vacances?
Bueno, això depèn de l'altre de cadascú.
Això t'ho pregunto perquè jo fa res he vingut d'una primera etapa de vacances i sí. I abans d'acabar la feina, abans d'acabar aquí el programa, em vaig sorprendre a mi mateix doncs estressant-me buscant coses que fer a les vacances.
Exacte, aquí ve el tema.
I dic, carai, m'estic estressant pensant en el que he de fer a les vacances i dic, això no pot ser bo.
És un fenomen que passa moltíssim, perquè és com que tenim la sensació que si no aprofitem el temps, que no viatgem, si no ho fem en aquell
sobretot ara, i la pregunta, i perdó que l'interrompi, sobretot ara la pregunta és adient perquè ara venim de dos anys de no poder fer res en vacances,
exacte,
de no poder sortir, i ara hi ha com una mena d'encara més angoixa multiplicada per sortir i fer coses i no perder-me ni una.
Això mateix, el no perder-me ni una. Això que acabes de dir ara és una cosa que tenim, però inclús ens passa els caps de setmana, vull dir, no cal anar-nos a les vacances, directament és, arriba divendres, ja haig de tenir algun plan per dissabte, pel diumenge, perquè si no tornaràs entre setmana i ja sí. Tornaré. No, sense això se m'escapa la vida entre els dits. Bueno, està bé tenir una motivació i tenir ganes de fer coses i certa planificació és necessària perquè si no ho podem fer tot, les vacances, viatges, si no s'agafen amb cert temps és complicat o surt més car, per tant certa planificació és normal i necessària, però quan ja es converteix en una obsessió de haig d'aprofitar, aprofitar, al final ens estem imposant més una obligació que algo que realment em serveixi, un, per disfrutar i dos, per descansar. Llavors no oblidem que avorrir-se també és positiu. Avorrir-se vol dir que no estàs estressat. I precisament el que busquem, a banda de fer moltes coses, és no anar estressats. Llavors, si ens estem generant nosaltres una nova obligació, doncs no servirà de gaire, no? Perquè tornarem a la feina i seguirem estant amb aquesta crispació que tampoc no és positiva. Per tant, dintre de lo possible, no? La meva recomanació sempre és deixar uns dies per fer aquestes activitats planificades, per fer tot allò que realment viatjar, el que vingui de gust, i deixar-nos uns dies també per estar... sense obligacions de cap mena, és a dir, sense fer res, sense tenir horari, podent estar per casa i estar relaxat, sobretot els dies abans d'anar a treballar. Perquè si passem d'un viatge a Tailàndia, llego el viernes i el lunes tengo que ir a trabajar, clar, probablement aquest canvi serà tan brusc que se'm farà molt més dur la tornada a la feina. En canvi, si jo ja tinc l'oportunitat de deixar-me uns dies abans de tornar a treballar per estar per casa, per anar un altre cop afluixant revolucions, per acabar de descansar, perquè a vegades ens cansem més a les vacances que no pas descansem, i per tornar a agafar els ritmes, els horaris de son, segurament la tornada a la feina serà més fàcil. Per això, més que planificar cada dia tenir alguna cosa a fer, per mi l'ideal seria planificar, bueno, doncs si tinc 3 setmanes, dedicaré la primera setmana i mitja a fer tal, i les altres, pues, bueno, potser m'ho deixo una miqueta més obert, no? Calaix desastre.
És a dir, també hem de tenir aquests dies, igual que per passar del treball a les vacances, de les vacances al treball t'és quasi el mateix.
Això mateix, dies
d'aclimatació,
Exactament. No tothom podrà, perquè al final potser no tothom té un mes, o potser tenen una setmana, i els dies no van per a mans, però a mesura de lo possible enfocar-ho així, jo crec que és el que més ens podria ajudar.
Doncs, doctora Cristina Giné, psicòloga clínica de l'Institut Brain 360, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felices vacances si les tens.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Doncs ja ho sentiu. Bé, ara el que heu de sentir és si vols vendre el teu cotxe. Si vols vendre el teu cotxe, has de saber que Rècord Motor, amb cada quilo, és el millor lloc per vendre l'automòbil. Per què? Doncs mira, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. No sé, suposo que està cronometrat, això, eh? 23 minuts i mig. Mira, el que has de fer per provar-ho, si vols fer-ho, entres ara mateix a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe. Després, què passarà? Doncs que es posaran en contacte amb tu, doncs, per finalitzar el procés. A més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassarà el cotxe amb 200 euros de més. Tassament del cotxe, 200 euros de més si vens de part de Cope Catalunya. Visita recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record facin la resta. Després, de seguida parlarem de propostes. I la proposta d'avui és trens turístics. Els trens turístics que estaran en marxa i s'allargaran fins la tardor, els trens turístics en funcionament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. De seguida en parlem d'això aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1-2-3. Tres llamando al 650 51 52 53.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'oferta i horaris de trens turístics dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'allarga fins la tardor. Per exemple, tenim el tren dels llacs, el tren del ciment. Són propostes turístiques per gaudir dels nostres ferrocarrils. Tenim al telèfon a la responsable de negoci de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Laura Vives. Laura, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Laura. Escolta'm, fa molt de temps. Des de quan hi ha trens turístics dels ferrocarrils de la Generalitat?
Home, de fet, com conceptualment com a tren turístic, nosaltres actuem des de fa més de 90 anys. Imagina't, el Cremallera de Núria, que és un dels nostres trens més emblemàtics,
sí.
Ja té 92 anys. Per tant, no és pas cap novetat, com deies tu amb la presentació, però sí que realment, doncs, sota aquest concepte de fer turisme amb trens, sí que és quelcom que cada vegada estem, doncs, com promocionant més i també, doncs, vinculat a un tema de la mobilitat turística sostenible, no?
Bueno, parlem precisament d'això, parlem de viatjar en tren com a oci, en aquest cas. Quants hi ha a Catalunya, amb aquest concepte?
Sí, de fet, viatjar en tren per fer oci, al final qualsevol de les línies que nosaltres explotem des de ferrocarrils, és siguin les línies que la gent fa servir per la seva mobilitat obligada, no? Que diem, doncs, o per anar a la feina, o per anar a estudiar, qualsevol d'aquests trens, com a concepte de transportar-te fins a un lloc emblemàtic o turístic, tenim exemples com poden ser, per exemple, la nostra línia de Llobregat-Anoia, doncs, que fan enllaç directament amb el Cremallera de Montserrat, no? Per tant, qualsevol manera d'arribar amb tren a un lloc o amb alguna destinació, nosaltres ja ho considerem com un tren turístic, no? Però al mateix temps, després hi ha trens que per la seva singularitat, doncs, realment ofereixen la possibilitat de que el tren per si mateix ja és un recurs turístic, com pugui ser el tren del Ciment, que està a la zona de l'Alt Llobregat, i és un tren que és un tren històric, no? O el tren dels Llacs. Aleshores, hi haurien com dues tipologies, no? El tren com a mitjà de transport per atrensar-nos fins a algun lloc turístic, o bé el tren que per si sol, sent un tren històric, doncs ja t'ofereix una activitat.
Home, aquests per si sol ja que en si mateix t'ofereix una activitat, aquests són molt atractius, aquests com a atracció, bàsicament.
Sí, de fet, nosaltres, per exemple, el tren dels Llacs és un tren que any rere any, doncs, té índex d'ocupació molt alts. Al final és una manera diferent de viatjar, és un tren històric, i d'alguna manera el concepte, doncs, és escapar-se de la pressa, doncs, gaudir d'aquest viatge, i també, doncs, el que ofereix els recorreguts, no? De vegades amb el tren no és el mateix, doncs, que algú hagi d'anar conduint i per una carretera, doncs, que, per exemple, anar amb el tren dels Llacs, que passa per tota una sèrie de congostos i molt a prop del que serien els Llacs i que els embassaments, al final, i que al final el que et permet, doncs, és contemplar un paisatge únic mirant per la finestra.
Seria el tren dels Llacs. Després, el tren del Ciment és una de les altres que des de la Pobla de Lillet, la Pobla del Centre, té una parada als Jardins
Artigues,
correcte, i al Museu del Ciment, que en principi ja, el nom ja ho diu, tren del Ciment, que en el seu moment el concepte era aquest, un concepte industrial, i que ara ho tenim com a concepte d'oci i cultural, en aquest cas.
Sí, correcte. De fet, és un antic tren industrial que, al final, el que ofereix és això, no? Doncs la possibilitat de viatjar amb un tren molt singular. De fet, és la típica locomotora que els nens, quan la veuen, és aquell tren que tothom pinta, no? Que realment els trens avui en dia no són així, però aquest tren encara és el tren que els nens, quan els dius pinta'm un tren, en l'imaginari és el que tenim, no? I al mateix temps, nosaltres el que fem és intentar combinar això amb l'oferta turística del territori, no? I com bé deies, hi ha els Jardins d'Artigues, que són una meravella, estan dissenyats per Gaudí, o sigui, ve gent de tot el món a Barcelona, no?, a veure obres de Gaudí, i nosaltres ho tenim aquí, ben a prop, no?, a la Pobla de Lillet. I després, doncs, amb el mateix servei de tren i combinat, es pot fer la visita al Museu del Ciment, on hi ha activitats per famílies, hi ha activitats pensades per gent gran, i que realment és una manera de fer turisme industrial, no?, per conèixer quin és el patrimoni industrial del nostre país.
En aquest cas, al principi estaves parlant del Cremallera de Núria, 90 sí. i pico anys, en deies, 92 sí, anys, sí. Però hi ha funiculars com el de Gèlida que té també 100 anys, no?
A veure, hi ha molts dels nostres recursos que són recursos històrics, no? I que, de fet, una mica, a veure, el que fem és preservar-los, doncs, per poder donar a conèixer, no?, aquest patrimoni arqueològic industrial, no?, per entendre'ns. Sí, sí. Vull dir que, de fet, és aquesta vessant que comentàvem, no? I dient això que dèiem, doncs, per exemple, quan s'arriba al Cremallera de Núria, doncs hi ha una exposició de les antigues locomotores, que eren locomotores que algunes d'elles són encara locomotores a vapor, no?, de Cremallera, i realment, doncs, és un altre dels atractius, no?, doncs conèixer una mica quin és aquest passat històric, que al final la gent fa molts anys que tenim necessitat de moure'ns, no?, i de fet, d'alguna manera és també conèixer una mica els nostres orígens en aquest sentit.
Bé, és un bon què, és per passar el dia, per passar una molt bona estona gaudint de tot això, de tot aquest patrimoni que tenim ferroviari. Laura, estan tot l'any aquests trens?
Els trens trens, el cremallera de Montserrat i el cremallera de Núria funcionen tot l'any, perquè al final són mitjans d'accés a la muntanya de Montserrat, que no deixa de ser un parc natural, eh? Montserrat, vull dir que també per això aquest concepte de la mobilitat sostenible, no? I el cremallera de Núria també, a excepció d'alguns dies entre setmana del novembre, per quan fem tasques de manteniment, però funcionen tot l'any. El tren dels llacs i el tren del ciment sí que els fem circular durant la que és la temporada d'estiu, però una temporada d'estiu ampliada que va d'abril a octubre. Aleshores, vull dir, totes aquelles persones que encara no ho coneguin, doncs encara tenen marge fins al mes d'octubre, doncs, de poder gaudir d'aquestes experiències.
No, parlem de primavera-tardor, bàsicament, eh?
Sí,
més que estiu, seria primavera-tardor.
De primavera-tardor, inclòs l'estiu, i el que sí que recomanaria és que hi ha algun dels viatges i algunes de les circulacions que ja les tenim plenes, i si algú vol venir, és molt recomanable fer reserva prèvia a la nostra pàgina web de turistren.cat.
Turistren.cat. Doncs, Laura Vives, responsable de negoci de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, i espero veure-us aviat.
Així sigui els trens, eh? Bé, abans de dir adéu, escolteu això, és un missatge d'estar ben, eh? Perquè segurament ja portes anys lluitant contra el sobrepès, hi ha uns quants, eh? Que porten uns anys lluitant contra el sobrepès. I potser també escoltant els consells que abans, fa una estona, ens donava la doctora Carmen Torrejón. Per què encara no has pres aquesta decisió d'informar-te? Doncs anima't, demana una visita informativa personalment amb ella. Pots preguntar-li tot el que vulguis. Posa't en mans de bons professionals. La visita no té cost per tu. Truca al 93 414 3631. T'estan esperant.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Vora les estrelles.
Doncs arribem pràcticament al punt de les dues de la tarda. De seguida, doncs, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. I recordo que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Que acabeu de tenir una molt bona tarda i vigileu amb la calor.